tal? Salutacions. Benvinguts al primer cafè de Ràdio Estel. Aquest dimecres, 9 d'abril, al programa parlarem del terratrèmol de Xile, un exemple de desastre natural que destapa les desigualtats entre països rics i pobres, com ja es va veure en sentit contrari amb el cas d'Haití. Serà el mirador de l'actualitat, tot seguit. Uns minuts abans de les 9 recordarem la figura de l'escultor Josep Maria Subirachs, que va morir ahir. Ja a la segona hora comptarem un dia més amb la secció Naturalment, amb el doctor Pros, i també ens visitarà avui la Rosa Marta Maluquer, de la joieria Marsans Maluquer, l'espai Joies de Vida. També comptarem, com dèiem, amb la secció El pitjor del pitjor de la Laura Aznar, que aquesta setmana reflexiona sobre si tenim consciència dels perills que comporta per la salut l'exposició al sol. I a la part final del programa, com sempre, parlarem una estoneta amb la Núria Ortín, que ens avançarà alguns dels viatges i pelegrinatges que el Club Més Amics està preparant de cara als pròxims mesos. Tot això i més aquest dimecres en el primer cafè de Ràdio Estel.
Comunica't amb el primer cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa @primercafèestel. Telèfon 93 409 27 72.
Bon dia, Sara Cruz.
Bon dia, Mercè.
A partir d'ara fins les 10 del matí us acompanyarem Ignasi Miranda, Sara Cruz i qui us parla, Mercè Raga. La producció, David García, Ferran Capdevila i Eric Gorrera. Redacció, Gerard Campos, Miquel Vera i Laura Aznar. A la selecció musical, Maria Sierra Rodríguez i a les vies de so, Xavi Aguilar i Toni Huguet. Tot seguit el que fem és repassar les notícies més destacades d'aquest dimecres.
La informació del dia amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Dia de transició al Congrés dels Diputats. La Cambra Baixa tanca la porta a la consulta catalana i Mariano Rajoy, el president espanyol, l'obra a reformar la Constitució, Sara.
Doncs sí, sembla que sí, el debat per la consulta, recordem, es va acabar ahir després de gairebé 7 hores, tal com es preveia, sense sorpreses. Conclusió de la jornada d'ahir. El Congrés dels Diputats denega la petició del Parlament perquè se li faci una transferència a les competències per celebrar una consulta sobiranista. Com van anar els vots? Doncs 299 diputats del PP, PSOE, UPyD i Foro Astúries van votar en contra de delegar Catalunya la competència per convocar un referèndum. Els 47 diputats de CiU, Izquierda Plural, Esquerra, el PNB, Amaiur, el Bloc Nacionalista Gallec, Compromís i Nafarroa Bai hi van votar a favor. I mentrestant, el president Mas es va mostrar ferm en el camí cap al dret a decidir i constata que PP i PSOE tenen por de votar perquè saben que estan en fals respecte a Catalunya. Són declaracions del president català des del Palau de la Generalitat després de conèixer el resultat de la votació al Congrés.
Tenen por a que el poble de Catalunya voti. Ho constato. Ho he vist en les intervencions dels representants de partits polítics espanyols d'ampli espectre, sobretot el Partit Popular i el Partit Socialista, i no cal dir també la UPyD. Tenen por a que el poble de Catalunya voti a les urnes. És també una llàstima. I segurament tenen por perquè saben que estan en fals respecte a Catalunya.
I al Congrés, el president espanyol s'emparava ahir en la Constitució i emplaçava a iniciar els tràmits pertinents per reformar la Carta Magna. En definitiva, Rajoy diu que el Congrés no pot acceptar cedir una conferència intransferible.
Como ya he señalado, no se puede y no se debe conceder lo que nos solicita. Esta Cámara no puede aceptar que se le ceda una competencia intransferible para convocar un referéndum que tiene como objeto liquidar el régimen constitucional. No significa esta negativa, como a veces escuchamos, que se le cierren todas las puertas.
Bé, no sentíem massa bé Rajoy, però sí que ens ha arribat el seu missatge. De la seva banda, els tres diputats catalans que van intervenir ahir en la representació del Parlament es van repartir els arguments. Tots tres van apel·lar ahir a la democràcia i a la voluntat política per demanar la consulta. D'una banda, el nacionalista Jordi Turull i la republicana Marta Rovira advertien que els catalans no es resignen ni tampoc es rendeixen amb el no del Congrés. I de l'altra banda, Joan Herrera es remetia contra l'Estat perquè Espanya, diu, li falta cultura federal i cultura també democràtica.
Lo que pasa en España es que le falta cultura federal y cultura democrática. Y que ante cualquier acuerdo, lo que viene es una administración, sea el Partido Popular o sea la del Partido Socialista Obrero Español, a recentralizar de nuevo, a no cumplir con los pactos. Ese es el escenario en el que estamos.
El diputat català va recordar que el procés que viu Catalunya no és fruit del caprici, sinó que és el resultat del procés de raspall i sentències contra l'Estat.
Moltes gràcies, Sara, per aquest recull de tot el que va donar de si i aquesta votació al Congrés dels Diputats a Madrid. Avui també us expliquem que un equip d'investigadors liderats des de la Vall d'Hebron i l'Institut de Recerca han descobert com es desencadena i s'estén el Parkinson, una malaltia degenerativa que per ara no té cura.
La responsable és una proteïna alterada, l'alfa-sinucleïna, que s'estén cèl·lula per cèl·lula. Per arribar a aquesta conclusió, els investigadors van extreure la proteïna del cervell dels pacients amb Parkinson que havien mort i la van injectar al cervell d'animals que estaven en investigació. Al cap d'uns mesos, aquests animals ja presentaven símptomes d'aquesta malaltia.
El Fons Monetari Internacional tempera les previsions de creixement espanyol i adverteix de l'amenaça de deflació.
L'Estat espanyol sembla que creixerà 9 dècimes aquest any i un punt percentual l'any vinent. Les taxes d'atur seran del 25,5% el 2014 i el 24,9% el 2015.
Les restes òssies de l'abocador de Cames a Sevilla no són de Marta del Castillo.
El Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia informa que per antiguitat els ossos trobats són incompatibles amb els de la noia desapareguda, recordem, el gener de l'any 2009, quan només tenia 17 anys.
Passant 5 minuts de les 8 del matí, obrim Crònica Internacional. S'aguditza el conflicte intern a Ucraïna. Les forces de seguretat van dur a terme ahir una operació antiterrorista a l'est del país per detenir uns 70 manifestants prorussos que des de diumenge ocupaven la seu del govern regional de la ciutat.
El ministre de l'Interior, Arsen Avakov, ha explicat que el centre està bloquejat, així com també les estacions de metro. Segons el ministeri, els detinguts són sospitosos d'activitats il·legals relacionades amb el separatisme, l'organització de desordres massius i també danys contra la salut. Més al sud, els activistes prorussos han proclamat la regió oriental de Donetsk República Sobirana i han convocat també un referèndum per al proper 11 de maig. El govern de Rússia, mentrestant, ha advertit atenció a Ucraïna que podria provocar una guerra civil si recorre a una acció militar a l'est del país on activistes prorussos continuen, encara aquest sí, ocupant edificis oficials.
El nou primer ministre francès ha anunciat un nou mapa territorial que reduirà la meitat de 26 a 13 el nombre de regions al país francès.
La simplificació territorial és un dels eixos del programa de reformes que Manuel Valls ja va presentar ahir mateix a l'Assemblea Nacional. Valls també va parlar de reducció d'impostos per estimular l'economia i d'un euro menys fort per fomentar les exportacions de creixement, també sense posar en perill l'estat del benestar. Recordem que Manuel Valls va obtenir el vot de confiança de la cambra amb una còmoda majoria.
En esports, el Real Madrid serà a les semifinals de la Champions, tot i perdre ahir contra el Borussia Dortmund per 2-0.
Els d'Ancelotti, que partien amb un 3-0 del Bernabéu, han vist perillar l'eliminatòria quan al descans marxaven els vestidors de Dortmund perdent per 2-0. Primer Di Maria ha fallat un penal i després Reus ha marcat els dos gols. En el segon temps no hi ha hagut més gols, tot i que el Dortmund sí que sembla que ha tingut alguna oportunitat.
El Chelsea també s'ha classificat per les semifinals de la Champions després de donar la volta a l'eliminatòria.
En el partit d'anada dels quarts de final, els anglesos havien perdut per 3-1 al camp del Paris Saint-Germain. La lesió d'un home clau com Hazard no ha impedit remuntar els anglesos amb gols de Schurrell i Ben Baba.
El Barça va fer ahir la seva última sessió abans del duel contra l'Atlètic de Madrid en el mateix escenari del partit, el Vicente Calderón.
Recordem que avui el conjunt blaugrana juga el seu futur a la Champions després de l'empat a un gol de l'anada i els de Martino estan obligats a marcar. Per això el tècnic va reconèixer ahir en la prèvia que la clau serà marcar els primers. El Tata, per cert, s'ha endut a Madrid 22 jugadors, incloent-hi Carles Puyol, que encara, però, no ha rebut l'alta mèdica. Les altres novetats en aquesta llista són Jordi Alba, que tornarà segurament a l'equip titular, i també Ibrahim Afellay. Pel que fa a l'Atlètic, Diego Costa i Arda Turán no han pres part en l'últim entrenament, també d'ahir. Mentre que Turán no ha entrat a la convocatòria, sembla que Costa encara no està totalment descartat.
I en Fórmula 1, Nico Rosberg ha tornat a ser el pilot més ràpid en la primera jornada de test, que ahir va començar el circuit de Bahrein.
Nico Hülkenberg, de la seva banda, ha marcat el segon millor registre i Fernando Alonso el tercer. Són els primers tests que se celebren aquesta temporada en el mateix circuit on ja s'ha disputat un gran premi de Fórmula 1. Això també passarà amb Montmeló després del Gran Premi d'Espanya que es disputarà, recordem, l'11 de maig.
En ciclisme, l'alemany Toni Martin ha guanyat la segona etapa de la Volta al País Basc amb 30 segons d'avantatge sobre el gran grup.
Alberto Contador, de la seva banda, manté el seu liderat amb els 14 segons d'avantatge que li va treure Alejandro Valverde en la primera etapa.
I avui també us expliquem que Ian Thorpe, el millor nedador australià de tots els temps, es troba ingressat a la unitat de cures intensives de l'Hospital de Roncosopra-Ascona, Suïssa, a causa d'una greu infecció que li podria comportar la pèrdua de la mobilitat del braç esquerre.
Doncs sí, mala notícia. Segons informa el canal de televisió Network 7, Thorpe hauria contret la infecció després d'haver-se sotmès a una intervenció quirúrgica en el mateix hospital. Ara fa unes setmanes va ingressar a l'Hospital de Sydney per rebre tractament per depressió. Aquest exnedador de només 31 anys, amb 11 títols mundials i 9 medalles olímpiques a l'esquena, va confessar la seva biografia haver patit durant anys alcoholisme i també uns trastorns depressius que l'havien portat a la vora del suïcidi.
Estàs escoltant El primer cafè de Ràdio Estel.
8 i 11 minuts, notícia curiosa d'aquest dimecres, que ens la porta un dia més la Laura Aznar. Laura, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
La Casa Blanca es planteja prohibir les selfies, que és aquella fotografia que et fas tu mateix.
Mm-hmm, les autofotografies.
Però ara estem parlant d'Obama, Barack Obama.
Doncs sí, la Casa Blanca podria prohibir al president nord-americà fer-se més selfies o autofotografies després que una imatge del mandatari hagi estat usada per Samsung. Obama es va fer la foto amb l'estrella esportiva dimarts passat durant la recepció dels Red Sox de Boston per felicitar-los per guanyar el campionat de les sèries mundials de béisbol del 2013. El batedor David Ortiz li va demanar al president nord-americà fer-se una foto junts quan li va entregar una samarreta de l'equip amb el nom d'Obama. Però poc després, Samsung, marca de la que el jugador és patrocinador, va aprofitar la imatge per promoure el nou terminal amb la que es va fer la foto. Cal recordar que no és la primera vegada que Samsung utilitza una selfie amb finalitats comercials. La marca coreana va resultar estar al darrere de la selfie dels Oscars, que va ser el tuit més retuitejat de la història.
I avui en Clau Cultural, Gerard Campos, molt bon dia.
Bon dia.
Avui es retrà homenatge a l'escultor Josep Maria Subiracs.
L'estudi de Regomir a Barcelona tindrà les portes obertes avui de 10 a 7 del vespre per retre homenatge a l'artista a través de la seva obra. El pintor i escultor va morir ahir i era considerat un artista polifacètic en què va destacar sobretot en l'escultura. Una de les seves grans obres va ser la decoració escultòrica de la façana de la Passió del Temple Expiatori de la Sagrada Família, que va fer entre el 1987 i el 2009.
I encara en clau cultural, Gerard, acord entre el col·leccionista de Múnich i el govern alemany per tornar les obres robades pels nazis.
Doncs sí, fa un any, al pis de Cornelius Gurlis, fill d'un galerista i director de museu, es van trobar 1.280 obres d'art que se sospita que van ser robades a jueus durant el règim nazi. L'home de 81 anys ha arribat a un acord amb la regió de Baviera i el govern alemany per tornar algunes d'aquestes obres. Les autoritats alemanyes creuen que podrien ser uns 590 quadres els que van ser robats als legítims propietaris. Un grup d'investigadors s'encarregarà de valorar i investigar quines obres s'haurien de retornar. A les peces trobades l'any passat s'hi han d'afegir 238 més, localitzades en una altra casa ubicada a Salzburg, a Àustria. En aquesta casa es van trobar diverses obres de Pablo Picasso, Monet o Renoir.
Doncs nosaltres donem pas a l'Ignasi Miranda tot seguit amb la cabalgata de les Valquíries de Wagner.
A Ràdio Estel, el primer cafè.
Bon dia, un minut i serà un quart de nou. El Papa Francesc celebrarà la missa de la Cena del Senyor aquest proper Dijous Sant, la setmana vinent, en una residència d'ancians i discapacitats de Roma, on rentarà els peus a 12 dels seus ocupants, imitant el que va fer Jesús amb els seus apòstols. Ho va confirmar ahir l'oficina de premsa de la Santa Seu, que també va dir que l'Eucaristia serà a 6:15 de la tarda i concretament a la Fundació Don Carlo Gnocchi, Centre Santa Maria de la Providència. En la missa participaran els ancians i discapacitats d'aquesta llar, així com els seus acompanyants i familiars i també el personal de la casa. L'any passat el Sant Pare, recordem-ho, també va tenir un gest d'aquestes característiques en una presó de Roma. La famosa creu de l'illa de Lampedusa arriba a Roma abans d'iniciar un pelegrinatge per Itàlia amb l'objectiu de denunciar allò que el papa francès va qualificar de globalització de la indiferència quan va visitar l'illa el juliol de l'any passat. És la protagonista d'una travessia, aquesta creu fabricada en fusta des de les piragües de milers d'immigrants que han mort a les costes d'aquesta zona del sud d'Itàlia. El crucifix el va encarregar el papa francès després de la seva visita. La creu de Lampedusa visitarà avui en l'Audiència General el papa francès perquè el pontífex la beneeixi. Després la creu començarà un pelegrinatge per Itàlia per portar a tots els racons del país un missatge de solidaritat i pau amb el coneixement d'altres cultures i creences.
Què diu avui la premsa? Doncs ben dispars les portades dels diaris d'aquest dimecres. Comencem amb les portades dels diaris de l'Estat espanyol. Comencem, com sempre, amb el diari La Razón, que titula Espanya diu sí a Catalunya, a la Constitució, a complir la llei i al diàleg. Com a subtítol, desobediència de Mas. La voluntat del poble de Catalunya no la pot aturar al Congrés. El diari ABC titula Lliçó de democràcia de Rajoy a Mas. El president del govern espanyol i Rubalcaba desmunten la consulta il·legal i el victimisme nacionalista. D'altra banda, el diari El Mundo titula Sòlid al·legat de Rajoy i Rubalcaba contra la via independentista de Mas. I aquest diari també destaca en la seva portada que Ana Palacio, l'exministra d'Assumptes Exteriors espanyol, defensarà Berlusconi a Estrasburg. I el diari El País titula avui La Constitució frena la consulta.
Portades ben diferents també les de casa nostra, però totes sobre el mateix tema. Per exemple, La Vanguardia titula Oportunitat perduda i explica que Rajoy només planteja que Catalunya demani la reforma constitucional. El periòdico, amb un gran no però, explica que el Congrés rebutja la consulta que proposa el Parlament entre apel·lacions al diàleg i a la reforma de la Carta Magna. El Punt Avui titula Continuarà i explica que l'immobilisme dels partits estatals tomba la cessió de la competència per fer la consulta catalana i el diari Ara titula Ni consulta, ni oferta, ni negociació.
El descosit amb Gabriel Genescà.
Gabriel Genescà, traductor i filòleg, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Mercè.
Aviam, explica'ns el descosit d'aquest dimecres, Gabriel.
Mira, avui Josep Ramoneda escriu a l'Ara que encara que la corrupció és després de l'atur el que més preocupa els ciutadans, els casos concrets decauen en els mitjans, els partits polítics ja ni se senten obligats a donar explicacions i s'imposa la resignació. Tanmateix, conclou que mentre no s'assumeixin responsabilitats al més alt nivell, la xacra continuarà. La darrera ocurrència d'una classe política malgastadora, pèssima gestora i amiga de constructores és que ara els ciutadans paguem el rescat dels peatges de les ruïnoses autopistes de Madrid, unes obres dissenyades per maquillar comptes pressupostaris, segons escriu Jesús López Medel a El Periódico. I el debat d'ahir al Congrés no va contribuir gens a confiar en la política. Segons l'editorial del País, va tancar la porta a la consulta unilateral i va obrir la del diàleg polític dins la Constitució. Tanmateix, Màrius Carola, a La Vanguardia, considera que fou una oportunitat perduda per acostar posicions. I Carlos Elordi, a El Periódico, afegeix que l'autisme espanyol no acabarà amb el conflicte català, sinó que l'aguditzarà. Enric Juliana sosté que el discurs de Rajoy no s'adreçava als catalans, sinó als seus propis votants, descontents amb les polítiques del PP, els quals els va dir en vigílies de les eleccions europees «El garant de l'estabilitat i la sobirania espanyola sóc jo». Sigui com sigui, el procés català no serà fàcil de resoldre, segons Antoni Puigvert, perquè els que continuen jugant amb les cartes de la il·lusió ahir es van topar amb uns jugadors acostumats a segles de pòquer jurídic. En tot cas, com escriu Rahola, ahir no es va tancar res, sinó que es va evidenciar la dimensió real del problema. I vista la manera tan estranya d'entendre la democràcia que tenen alguns, ja no se sap si l'illa deserta és Catalunya o Espanya. Francesc Canosa explica al Punt Avui que un altre 8 d'abril, l'any 1898, salpava la Marina Espanyola de Cádiz per sufocar el brot independentista de Cuba. I 40 anys més tard, tal dia com avui, el franquisme incipient assassinava Carrasco i Formiguera a Burgos per haver-se mantingut fidel a la legalitat republicana en esclatar la Guerra Civil. I és estrany que ahir no ho recordés ningú. Acabem amb un memorial a Subiracs, l'escultor de la Sagrada Família, el qual, com escriu Eva Piqué a 14.cat, va viure lluitant contra la mort per crear unes obres que ara ja el sobreviuen.
Moltes gràcies, Gabriel.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.
Ràdio Estel.
Cada dimecres al primer cafè, a les 9 i 10 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Amb l'experiència del doctor Miquel Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros, els dimecres a les 9 i 10 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. Repetició els dijous a les 6 de la tarda.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada. Ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Es busca locutor o locutora que doni la cara i reconegui obertament que teu ha tingut un problema de salut mental. Amb la teva ajuda, moltes persones anònimes s'uniran a la lluita contra la discriminació. Entra a obertament.org i dona la cara per nosaltres i amb nosaltres. Per la salut mental, dona la cara obertament.
Bracafé us ofereix l'àrea de serveis.
Passen exactament 7 minuts d'un quart de 9 del matí. Coneguem aquesta hora com se circula per autopistes i carreteres catalanes. Des del RAC, Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Repassem aquesta xarxa viària propera a Barcelona. És la que va més carregada. Per exemple, hi ha cua de 2-3 quilòmetres aquí a l'autopista AP7, entre Rubí i el Papiol, direcció sud, tronc central de l'AP7. L'autovia A2 ara baixa carregada, lenta amb aturades, 3-4 quilòmetres, Pallejà, Sant Vicenç dels Horts i també el cinturó de litoral, molt lent amb aturades, uns 3 quilòmetres, Sant Joan d'Espí, Cornellà. La B23 amb molt trànsit en general, molt lenta, entre Sant Joan d'Espí i la Diagonal, aquests darrers 4-5 quilòmetres d'entrada a Barcelona des de la B23. A l'autopista del Vallès parlaríem d'aturades habituals, a zona de Sabadell, baixant cap a Barcelona, trànsit molt i molt lent entre Torre Baró, Montcada i Reixac, Ripollet, sortint de la ciutat comtal. Acabem amb la ronda de dalt de Barcelona. A banda de les aturades habituals en sentit Llobregat, en sentit Besòs també hi ha aturades que no són tan habituals a causa d'una incidència al tram de Roquetes. Doncs bé, hi ha aturades entre la Vall d'Hebron, Roquetes, ronda de dalt, com us dèiem, anant cap al nus de la Trinitat. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Roger. Molt bon dia. I ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet ara mateix podem parlar de normalitat. No hi ha cap incidència, cap alteració o problema destacable al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, si ho indiquen metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Bon dia.
Gràcies, molt bon dia. I finalment, coneguem quin temps ens espera de cara a les pròximes hores. Jordi Miralles, molt bon dia.
Hola, bon dia. La jornada d'avui comença amb menys boires a les comarques del litoral, sobretot al central. Serà un dia, en general, assolellat a bona part de Catalunya, encara amb algunes boires, ara primera hora del matí, a punts aïllats de la costa, que a poc s'aniran aixecant. Tot i que parlem d'un dia de sol, a la tarda augmentaran els núvols. De fet, ho faran a partir de migdia a les comarques del Pirineu, on aquesta tarda hi haurà ruixats, però només aquí, a l'àrea pirinenca. A la resta de tarda també amb sol, amb alguns núvols a les comarques del nord de Barcelona i de l'interior de Girona, amb temperatures avui semblants a les d'ahir. Les màximes seran altes a l'interior, poden arribar a fregar els 25 o 26 graus, mentre que a la costa ens quedarem entre els 20 i els 22 graus. Els vents seran fluixos del sector del sud. De cara a demà tindrem una tornada tranquil·la al matí amb sol, però a partir de mig matí i migdia el cel es començarà a tapar el Pirineu. A partir de migdia i primeres hores de la tarda començaran a caure les primeres precipitacions cap a les comarques del Pirineu, però en principi no passaran d'aquí, del Pirineu. Demà les temperatures com les d'avui. De cara a divendres, més núvols, sobretot amb el pas de les hores, i la tarda ruixats que poden afectar molts punts del Pirineu, Prepirineu i també Catalunya interior. Localment arribarien també a la mateixa costa, això divendres. De cara a dissabte es manté el temps inestable amb una situació encara de ruixats que poden afectar, sobretot entre mig matí i mitja tarda, bona part de les comarques de la meitat nord de Catalunya, punts també de l'interior i localment alguns ruixats cap a la costa. En canvi, a partir de diumenge la situació milloraria, amb grans clarianes desapareixeria el risc de pluges i les temperatures es mantenen estables fins divendres, baixen dissabte i tornen a pujar novament a partir de diumenge.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. A Ràdio Estel, el primer cafè. Els dimecres a 2:15 del matí, la Rosa Marta Maluquer, de la joieria Marsans Maluquer, resoldrà tots els nostres dubtes sobre les nostres joies a la sessió Joies de vida, del primer cafè. Com tenir-ne cura, quan arreglar-les, quins minerals triar i molt més. Envia'ns les teves consultes al mail alprimercafe@radioestel.cat i la Rosa Marta et traurà de dubtes. Joies de vida, els dimecres a 2:15 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. Viatges del Club Més Amics t'estan esperant. Del 5 al 16 d'agost, Armènia, un poble marcat per la fe. Un complet recorregut per aquesta terra cristiana del Caucas. Per més informació, truca al 93 409 27 70. Al Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70. El dilluns 14 d'abril, el Rèquiem de Mozart tornarà a sonar al Palau de la Música de Barcelona amb l'Orquestra Barroca Catalana, acompanyada per la Polifònica de Puig-reig. Una obra irrepetible en un marc incomparable. Venda d'entrades a Ticketmaster, Teleentrada i taquilles del Palau. Més informació a www.concertsabarcelona.com. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. El mirador de l'actualitat.
Minuts i seran 9:15. Un terratrèmol de 8,2 graus a l'escala de Richter provocava la setmana passada, recordem-ho, almenys 6 morts al nord de Xile, on també es van produir nombrosos danys materials. També hi va haver una alerta de tsunami que es va desactivar al cap d'unes hores. L'epicentre s'havia localitzat uns 1.500 quilòmetres mar endins, al Pacífic, en el que ha estat el sisme més gran des del 2010. La presidenta Michelle Bachelet, que acaba d'assumir el càrrec, va declarar zona catastròfica en aquesta àrea del país. Curiosament, ara fa tot just 4 anys, i quan també acabava d'arribar al càrrec, en aquest cas l'anterior president Sebastián Piñera, s'havia produït un altre sisme, aquella vegada més mortal, però amb 500 morts i 800.000 damnificats. Les xifres, sens dubte, són tràgiques, però més petites que en altres països propers. És el cas d'El Salvador, on un terratrèmol al gener de 2001 va causar desenes de milers de víctimes mortals, i sobretot a Haití, on el gener del 2010, ara fa 4 anys també, el tristament conegut gran terratrèmol va provocar-ne 300.000. És el lamentable contrast entre els països més pròspers, on s'ha invertit en prevenció contra els moviments sísmics, i els més pobres, on aquesta prevenció en molts casos no existeix. Sara, bon dia novament.
Hola, molt bon dia. El terratrèmol de la setmana passada a Xile destapa una de les dimensions més negatives de les desigualtats entre rics i pobres. Un sisme al Japó o a Xile no és el mateix que un fenomen natural semblant a Tailàndia i al sud-est asiàtic, com va succeir a finals de l'any 2004 amb el tsunami, que va arrasar tota una àrea geogràfica amb milers de morts, o Haití, per posar-ne només alguns exemples. Com passa amb l'acció humana, les forces de la natura també són més cruels allà on hi ha més pobresa, perquè la gestió dels recursos no arriba als nivells de protecció necessaris contra aquests desastres. Els centres sismològics i tota la investigació lligada als terratrèmols ha fet una gran feina des de fa dècades. Tots sabem que la Terra en el seu interior no és estàtica, sinó que té unes plaques que es mouen i que sovint topen, un fenomen que provoca els moviments sísmics més o menys intensos. Itàlia, Romania i Turquia són algunes de les zones més properes a casa nostra que han tingut els últims 40 anys terratrèmols mortals. L'acció humana certament no pot controlar-ho tot, però sí millorar l'impacte d'un fet natural que, com passa en tots els àmbits, no castiga de la mateixa manera, com dèiem, els rics i els pobres. Avui volem analitzar precisament aquestes desigualtats en un món globalitzat que no resol els grans problemes.
Gràcies, Sara. Amb aquest paisatge obrim el mirador d'avui. En un dia molt marcat també per l'actualitat política, avui, com teníem previst, parlem de les conseqüències del terratrèmol a Xile, un sisme que destapa els contrastos entre rics i pobres. Ens acompanyen Eulàlia Reguant, experta en cooperació i delegada a Barcelona de Fiare Banca Ètica. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
També tenim amb nosaltres Lluís Serra, secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya i doctor en psicologia. Germà Lluís Serra, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Bé, abans d'entrar a la taula, vostès feien una mica comparativa que ahir vam viure l'altre terratrèmol, però en aquest cas a nivell polític. Va ser un terratrèmol el que es va viure ahir al Congrés, a nivell dialèctic, en aquest cas? Com ho veuen, germà Lluís Serra?
Doncs hi ha un terratrèmol diferent, perquè a Xile era les forces de la natura i aquí era les forces voluntàries, és a dir, aquí era un tema voluntari. Però si tingués que dir dues coses d'ahir, jo diria que una de les coses que personalment estic totalment en desacord és que s'utilitzi la Constitució per dir el que no diu la Constitució. És a dir, podien haver dit nosaltres no autoritzem, i això és una voluntat política, però no hi ha cap problema jurídic per una consulta no vinculant. Per tant, una consulta no vinculant es pot fer sempre, sobre el tema que tu vulguis. Sempre es pot fer tot, perquè no hi ha una conseqüència jurídica. Després hi pot haver una conseqüència política. Per tant, aquest és un tema realment important. I un segon, que quan fan declaracions d'amor, com estimo Catalunya tot això, per exemple, l'última intervenció que va haver de l'Alonso, sona sorna. I aleshores em sembla que la gent es mereix més respecte perquè l'amor es demostra en obres i no en frases literàries.
Uh-huh. Està d'acord, Eulàlia Reguant?
Jo resumiria la tarda d'ahir o el dia d'ahir amb un sin novedad en el frente. És a dir, no va passar res que no fos imaginable, no va passar res que no sabéssim, i per tant...
Les posicions enfrontades sí que es van manifestar, no?
És a dir, bueno, vam visualitzar que per un cantó es vol una cosa i per un altre diuen que no i ja està. Més enllà d'això, l'anàlisi és de les coses que es van poder dir i d'algunes de les barbaritats que jo crec que es van arribar a dir en tot aquell debat, que era, no deixava de ser una escenificació de cara de portes enfora, cadascú pel seu públic, per tal de fidelitzar-lo una mica més.
Doncs bé, ara d'aquí uns minuts recuperarem aquest tema que és, sens dubte, notícia important del dia, la votació majoritàriament negativa a la proposta de cedir competències a la Generalitat per convocar referèndums. I intentarem parlar uns minuts amb Josep Rull, que és el secretari d'Organització de Convergència. Però ara sí, entrem en matèria amb el tema que ens ocupa avui, que són les conseqüències del terratrèmol a Xile. Ens acompanya el president de l'Associació Salvador Allende de Barcelona, Eulogio Dávalos, que és xilè i que porta anys aquí a casa nostra. És també músic, guitarrista. Senyor Eulogio Dávalos, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Bé, primera qüestió que els formulo sobre el terratrèmol, ara sí, el terratrèmol de debò i amb conseqüències molt serioses, com són aquests morts. Són pocs, certament, malament amb les estadístiques de morts, però sempre s'ha de lamentar la conseqüència tràgica d'un sisme. Com s'explica que ara un terratrèmol de 8,2 graus provoqui 6 morts i altres sismes de similar intensitat, fins i tot inferior, de vegades provoquin més pèrdues de vides humanes? Hem recordat abans El Salvador, Haití, fa 4 anys, o el sud-est asiàtic, a finals del 2004, amb centenars de milers de morts per aquell conegut tsunami. Qui vol començar? No sé si vol començar el senyor Dávalos, que a Xile...
Bueno, la verdad que antes que nada hay que definir de que Chile es un país sísmico, absolutamente.
Hi ha molts moviments, però no sempre mortals, no?
Claro, claro. Bueno, es decir, se ha tratado, sobre todo en la zona central, no así en la zona que ha sido afectada Iquique, de hacer un tipo de construcción asísmica, en las construcciones, de los años 60-70 en adelante. Pero eso no significa, digamos, el daño, tal como usted decía, del punto de vista de lo que significa el tipo de construcción, el tipo de una ciudad como Iquique, prácticamente desvalida en el sentido de una zona nortina bastante alejada de la zona central, son 1.850 kilómetros de Santiago. Y la zona de Tarapacá ha sido afectada muchas veces, es decir, no solamente Iquique, ahí Antofagasta y lógicamente países vecinos como Perú y Bolivia.
Parlem siempre del nord de Xile, d'aquest país tan llarg que claro, té molta país, distància.
Dicen que es uno de los países o el país más largo del mundo, pero también el más angosto, porque tenemos montaña-mar.
¿No? Només cal veure la silueta de Santiago, ¿no? amb les muntanyes i el mar al costat.
Sí, Santiago mismo está también con una, lo que se llama una franja, ¿no? Es decir, se dice que si se despierta prácticamente Santiago desaparecería. Uh-huh. Hay una serie de estudios al respecto, entonces hay que pensar que sí, tenemos un país que tenemos esa espada de Damocles encima, ¿no? Entonces cuando la gente dice, bueno, pero es un pueblo que está acostumbrado, no, para este tipo de cosas nunca se está acostumbrado, lógicamente, y la destrucción y por lo menos a nivel del presupuesto nacional hay para este tipo de desastres un 2% del presupuesto, pero es que eso ya está agotado por lo que sucedió no hace tanto, hace el 2010. Entonces, es decir, siempre estamos en un déficit. Uh-huh. Y esto es en aspecto social, en aspecto humano, el tipo de construcción que se hace también, que es, digamos, en una forma muy deficiente, ¿no? Entonces, es por eso que, bueno, analizar todo esto es largo.
És llarg, evidentment, i també és important que s'atengui les víctimes. Aquí no hi ha quantitats, 6 morts és una tragèdia, i 600.000 també, tot i que les dimensions, evidentment, siguin diferents. I, en tot cas, ara comentarem algunes claus de per què a Xile hi ha més prevenció que a altres països. No sé si volen completar la primera roda Lluís Serra, Eulàlia Reguant. Lluís Serra, si vol.
No, bé, clar, tenint un xilè dona gust perquè és una persona que ha trepitjat el terreny, no? Però des de fora, diguéssim, un dels temes que, veient la part del nord de Xile, que té més de 6.400 quilòmetres de costa, per tant, és un país allargadíssim, però això, tot això es concentra al nord, on potser hi deu haver al voltant, entre els 3 o 4 departaments, un milió de persones, una mica més. És a dir, que també el terratrèmol afecta en el seu epicentre una zona, diguéssim, no massa poblada respecte del que seria la zona de la capital, que allà hi ha molts habitants, o que deuen ser
cerca de 7 milions.
De 7, perquè en Xile hi ha uns 17 milions.
16, no llega
16, a 16.
Sí, gairebé la meitat són a la capital.
La meitat de la població.
Sí, vital, no?
El centralisme de tot.
I en canvi, el que hi havia hagut algun altre... Hi va haver un altre terratrèmol, el més fort de 9,5 va ser Valdivia, que també és una zona bastant habitada, i que hi va haver 5.700 morts, o 1.000, estem parlant del 1960, és a dir, que va ser...
Fa més de 50 anys,
perquè,
sí.
Perquè, clar, 9,5 és fortíssim. Ja, sobre 10,
l'escala no? Arriba fins a 10, exacte.
Sí, sí, clar, sí. És una cosa... I aquest també és molt fort, però el que també m'imagino que al marge de, diguéssim, d'una població més reduïda, també el fet de que no hi hagi hagut el tsunami, això també alleugereix molt la problemàtica que hagués hagut en quant a vides, i també el nivell de Xile econòmicament és els països que té més solvència econòmica de tota Amèrica Llatina. Chile.
Sí, en general, pero en general. Para este tipo es donde se nota justamente la deficiència, el desequilibrio, no?
Però hi ha més potser s'ha invertit més en prevenció, també, d'edificis.
Sí, sí, indiscutiblemente, zones... yo no digo, no es comparable, lógicamente, a los años 60, que evidentemente ha pasado medio siglo, como bien dice usted, pero en este sentido creo que sí, hay una... La macroeconomía de Chile es fantástica, la microeconomía es uno de los países más deficientes del mundo.
És curiós, no? Sí, sí, des d'aquí el tenim molt idealitzat, com vostè sap, no? Segur que parla amb gent de Catalunya. Oh, Xile, que bé que està aquest país, no?
Para el gran capitalista es un país maravilloso.
Eulàlia Reguant, també està d'acord amb això?
Jo aquí faria una reflexió, que és que tenim tendència sempre a fixar-nos en les xifres macroeconòmiques i en aquests casos sempre amb Xile, doncs diem, no? Sí, clar, Xile és un dels països ara mateix més rics d'Amèrica Llatina, igual que Brasil, igual que no sé, i si miréssim cap endins, molt probablement veuríem el que està ell expressant de Xile, veuríem que Brasil és el país on les desigualtats entre els més rics i els més pobres són més altes, etc. No? Per tant, què és important per l'anàlisi d'un país? La microeconomia, i és el que realment ens donarà les xifres. Jo aquí sí que crec que és important el tema de terratrèmols o de desastres naturals, que ja ho sabem, però que les condicions socioeconòmiques, també en aquest cas, i la microeconomia dels països, també ens indica... o és una mostra dels impactes que realment tenen aquest tipus de desastres. En un país on socioeconòmicament les coses estan molt malament, com podia ser a Haití en el seu moment, el 2010, els efectes són devastadors. En països on, tot i que socioeconòmicament les coses no siguin cap meravella i hi hagi internament molts problemes, però sí que per qüestions econòmiques s'ha pogut treballar en la prevenció o una mica en la prevenció, tot i que és evident que si el 2010 hi va haver un terratrèmol, la major part de despeses hagin anat a pal·liar els efectes del 2010 i molt probablement no s'hagi pogut invertir, hi ha menys impactes. I després, l'altra cosa que crec que és important també a tenir en compte és que aquí, amb la distància, en el fons mesurem els desastres naturals pel número de morts. I és...
Ens quedem amb això moltes vegades.
Hi ha molts morts, buf... Que...
Quin drama,
un desastre,
no?
N'hi ha menys, no n'hi ha poquets, bueno, sí, clar, és un desastre, però hi ha menys hi ha menys reacció, quan en el fons l'important és les víctimes mortals són preocupants i s'han de lamentar, però hi ha víctimes...
Damnificats, no?
Que són els damnificats que acaben patint els efectes, potser no tant a curt termini, però sí a mitjà termini, i aquests són els que ens han de preocupar més.
¿Algún comentario sobre eso?
En relación a lo que acaba de decir, que es muy acertado, tenemos nosotros la cifra ahora de 2.500 viviendas, es decir, destruidas, lo que significa que esa gente está viviendo en gimnasios, en estadios, en donde buenamente se puede y por un tiempo no corto.
És un drama, evidentment, que no té presència als mitjans com la va tenir fa 4 anys, i evidentment era lògic que fos així, el d'Haití, no? O el del Salvador el 2001, o recordem aquell de Romania l'any 76, més proper a nosaltres, a Europa. Hi ha hagut terratrèmols històrics, tristament, que han tingut més presència, però també hi ha aquests altres que potser no surten tant, però que també tenen
el que succeeix és que quan hi ha la notícia, fins i tot es desvella la solidaritat de la gent i tal. Però, clar, la reconstrucció és molt llarga, molt més que la notícia. I aleshores és quan desapareix la col·laboració, la solidaritat, i la gent ha d'anar de manera més solitària a resoldre els seus problemes. I és quan queda indefensa.
Jo crec que el tema de la presència als mitjans i de realment l'efecte de l'ajuda humanitària o dels processos de reconstrucció posteriors és el que queda més invisibilitzat i provoca que ens acabem oblidant. És a dir, funcionen les reaccions davant dels desastres naturals per interessos mediàtics i polítics del curtterminisme i després ens oblidem. És a dir, ara hem parlat d'Haití, però en el fons el mes de gener va fer 4 anys del terratrèmol d'Haití, amb prou feines en vam parlar i ningú s'ha preocupat de veure realment l'efecte i l'impacte de l'ajut humanitari o de l'ajut en la reconstrucció que està havent-hi a Haití, que seria bastant interessant d'analitzar i veure com realment molt no s'ha fet i més aviat s'ha generat encara més dependència d'un país com Haití de les potències internacionals.
Avui ens acompanyen al mirador de l'actualitat el músic xilè i president de l'Associació Salvador Allende de Barcelona, Eulogio Dávalos, l'expert en cooperació Eulàlia Reguán i el secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya, Lluís Serra. Parlem del terratrèmol de Xile i de les seves conseqüències en un dia molt marcat també per l'actualitat política. D'aquí a uns minuts intentarem parlar amb el secretari d'Organització de Convergència, Josep Rull, però abans, per tancar el tema, per anar tancant el tema, els volia preguntar de quina manera es pot prevenir millor el risc de terratrèmols. Aquesta és una mica la pregunta del milió, perquè tenim els contrastos. Al Japó pràcticament hi ha terratrèmols cada setmana i no passa gairebé res. Tenim a l'Àsia, Japó i al sud-est asiàtic, un contrast terrible. Xile y Haití, América.
Es que tenemos que recordar que es una franja que une, claro, lo que está diciendo es correctísimo desde el punto de vista, cuando tiembla en California, a la semana, a los 15 días, o es Perú o Chile el afectado. Cuando es al revés, es Japón, como, lógicamente, como sentido de rebote.
I això passa constantment, el que passa que moltes vegades són petits els impactes,
sí,
no?
Sí.
A Europa també hi ha activitat sísmica.
És això que es diu que perdoni, està al cercle de foc del Pacífic. És tota una franja que va des de doncs, tot el que és el Pacífic, fa al Japó, a Hawaii, etc. És a dir, això té el nom, el cercle de foc del Pacífic.
Perdoni, senyora Dávalos, que no el volia interrompre, no sé si volia afegir alguna cosa més.
És
la zona calenta, la zona perillosa.
Que dice el punto de vista, ¿cuál sería la prevención? Es que realmente decir ante esto, ante los fenómenos naturales, yo creo que sí, volvemos a lo que bien decía la compañera, en el sentido de cuál es el tipo de construcción, cuál es el tipo de elementos sociales a los que se debe realmente ajustar después de pues, teniendo la conciencia de que es un país, lógicamente, que en cualquier momento tenemos la repetición de este desastre.
Perdonin uns minuts, tornem a interrompre el tema de Xile perquè hem aconseguit comunicar-nos amb Josep Rull, secretari d'Organització de Convergència Democràtica de Catalunya. Senyor Rull, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Una valoració breu en síntesi del que va passar ahir i que els oients ja coneixen, no? La votació majoritària negativa contra la petició del Parlament de Catalunya perquè se cedeixin competències a la Generalitat per convocar referèndums. Com ho ha vist? Com ho va viure ahir?
Doncs oportunitat perduda per la democràcia. Ahir va haver-hi un plantejament absolutament tancat del Partit Popular i del PSOE, en el sentit de no admetre de cap de les maneres que els ciutadans de Catalunya puguin ser consultats sobre el seu futur. Nosaltres vam voler buscar un mecanisme, que és el que preveu la Constitució, un dels mecanismes que preveu la Constitució, per poder, justament això, donar la veu al poble de Catalunya i resoldre aquest cul de sac que tenim. Malauradament, doncs es va imposar una actitud absolutament tancada. L'única part positiva del debat d'ahir és que queda clar que no és que no puguin, perquè legalment hi ha marge per poder-ho fer, si no és que no volen. Ara nosaltres continuarem i explorarem d'altres vies, insistim, legals i legítimes, perquè el 9 de novembre els catalans i les catalanes puguin votar.
Hi ha una miqueta de discrepància, evidentment en el debat hi ha la dimensió positiva en el sentit que es van exposar les posicions i tots els ciutadans saben què pensa cadascú, els diferents posicionaments. Ara bé, hi ha potser una mica de diferència entre la interpretació independentista, és a dir, molts sectors polítics del conjunt d'Espanya pensen que això és una via cap a la independència directament i l'argument era una mica a favor de permetre que els catalans votin sí o no a la independència, en aquest cas.
Aquí ahir no es discutia sobre la independència.
Però es va parlar molt d'això.
Bueno, se'n va parlar, i el que es discutia sobretot és si hi ha marge per poder posar les urnes, per poder permetre que la gent que està a favor de la independència hi voti, la gent que està a favor del federalisme hi voti, la gent que està a favor de mantenir l'actual situació pugui votar. Això és el que plantejàvem ahir. Hi va haver algú que va intentar identificar, en aquest cas molt clarament el PP i el PSOE, dret a decidir en independència, i ahir parlàvem bàsicament de l'instrument. També va ser molt interessant perquè es va posar insistentment sobre la taula el model quebequès, en el sentit de, abans d'iniciar qualsevol modificació del marc normatiu vigent, primer sapiguem què vol el poble de Catalunya i després, si cal, modificar la Constitució, però primer el que és lògic, el que és pertinent, el que és sensat i el que és legal dins la Constitució espanyola és primer escoltem què està passant a Catalunya, què vol el poble de Catalunya i a partir d'aquí iniciem una negociació de bona fe.
Moltes gràcies, senyor Josep Rull, secretari d'Organització de Convergència Democràtica, per haver-nos atès. Bon viatge de tornada a Catalunya. Fins un altre. Bon dia.
Moltíssimes gràcies. Molt bon dia.
Bé, per tancar el tema, volen comentar alguna cosa pel que han pogut escoltar de Josep Rull, Eulàlia Reguant, Lluís Serra o Eulogio Dávalos, que vostè ja fa uns anys que viu a Catalunya i coneix la situació també, no?
Bueno, la verdad que es entrar dentro de esta consulta o este tipo de... Yo subrayo lo último que acaba de decir
señor, del punto
de vista de que creo que, bueno, nosotros que hemos vivido, al igual que ustedes, durante tantísimo tiempo en una dictadura, evidentemente que estamos, por ejemplo, en este momento, y perdón que hable de Chile, estamos todavía nosotros hasta el día de hoy, habiendo hace un mes prácticamente asumido Michelle Bachelet la primera magistratura con la constitución pinochetista. ¿Qué queremos decir con esto? De que nosotros, es decir, a pesar de que el señor Pinochet tuvo que, muy a su pesar, entregar el poder a Patricio Aylwin, en todos estos años nosotros, es decir, hemos tenido justamente un tipo de democracia tutelada, ¿no?
I amb ferides obertes, potser, també,
absolutament. Encara. Entonces uno dice, pero ya ha pasado 40 años. Sí, 40 años, pero lógicamente donde la restitución de estas cosas no están.
Y creo 40 que anys del cop d'estat, perdó.
40 però, años del golpe
d'estat. De l'abandonament del poder de Pinochet, 25 només.
Exactamente. Entonces, decir, digo esta relación en cuanto a la consulta que usted me hace y vuelvo a decir que creo que el hecho de que cualquier ser humano en cualquier parte del mundo tenga el derecho a opinar, el derecho a votar, el derecho a decir, es lo mínimo que se puede de pedir.
I en el cas de Catalunya, vostè creu que existeix també aquest dret?
Por supuesto.
Eulàlia Reguant i Lluís Serra, i també tanquem el tema, que avui se'ns han creuat dues qüestions importants, totes dues.
Jo hi ha un tema que crec que el senyor Rull ha tornat a dir que buscarem les vies legals i legítimes, i jo em segueixo reafirmant que tot lo legal no té per què ser legítim, i tot lo legítim no té per què ser legal. Jo crec que és legítim que el poble de Catalunya decideixi. Si pot ser de manera legal, pues, que pugui ser, però que és legítim que vulguem decidir. I, per tant, les lleis després ja es canvien. Les lleis es fan a base de treballar-les i també, en el fons, de desobeir-les.
Per tant, vostè està d'acord amb una de les coses que va dir Marta Rovira en les seves intervencions. Nosaltres votarem igual.
Més que jo crec que, i ho he dit abans, dir, crec que com que ahir no es va escenificar, o sigui, no es va veure res de nou perquè totes les postures ja les sabíem, fa temps que jo estic dient que s'ha de votar i és igual si és legal o no, o si diuen que la Constitució ens empara o no.
Lluís Serra, última intervenció sobre això.
Jo penso que contínuament s'està utilitzant per part d'alguns partits, especialment el PP, el PSOE, UPyD, etc., s'està utilitzant la llei contra la democràcia, quan la llei és el fruit de la democràcia, de l'exercici de la democràcia.
I està al servei de la democràcia.
Està al servei, aleshores,
dels ciutadans.
És un tema realment que es diu. I el que deia el senyor
Dávalos,
Dávalos té tota la raó. És a dir, el problema és que quan hi ha un canvi que sembla espectacular, després retornen totes les forces que estaven contra el canvi. I actualment s'està veient una recentralització, una gran llibre està tornant d'una manera brutal en tots els canvis tot el retorn que s'està veient, per exemple, tot el tema lingüístic, perquè quan es parla d'economia em sembla que es reduï el problema. És la dignitat d'un poble, i la dignitat d'un poble també comença per la seva llengua, que és la seva forma d'entendre el món. I això ho diu la Constitució, i la Constitució que tant sacralitzen no la respecten, perquè diu que s'hauria de respectar les modalitats lingüístiques que estan a Espanya i no es respeten, sinó que s'obstaculitzen brutalment.
Senyors, ho deixem aquí amb l'esperança, d'altra banda, que així les recuperin de l'impacte d'aquest terratrèmol, i en tot cas, si n'hi ha d'altres. És curiosa aquesta coincidència trista, senyor Dávalos, de que en els dos mandats últims presidencials, al principi hi ha hagut terratrèmol, sobretot el fort de Sebastián Piñera de fa 4 anys.
Lamentablement és una tradició, no solament de Sebastián Piñera.
Ha passat altres vegades.
Casi siempre los cambios, prácticamente es sintomático.
Déu-n'hi-do, no? Quines coses.
El cambio, decir, recordaba el terremoto el 60, había subido justamente Jorge Alessandri, un presidente conservador, pero nada, a las 24-48 horas, el gran terremoto de Chile.
Les
es
coses,
decir,
no?
Tenemos ese sino.
Aquesta mena de mala sort, no?
Sí. Quan he tingut l'oportunitat de viure, per exemple, en llatinoamericans, una de les... Estant a Roma, per exemple, recordo que vam sortir tots, que hi havia un petit moviment de no res a Roma, i els primers que es van moure eren llatinoamericans perquè ja ho tenen, sembla, incorporat a l'estat, intueixen abans que nosaltres que ja ve la cosa.
I això que a Itàlia Itàlia també hi ha hagut sismes importants.
No, sí, però em va, bueno, em va sorprendre. Vaig entendre que estàvem vivint en un entorn que els desvetllava aquesta capacitat de detectar el que era en terra trèmol. No?
Gràcies, Lluís Serra, Eulogio d'Avalos i Eulàlia Reguant. Fins un altre bon dia.
Bon dia. Adéu-siau.
Ara recordarem la figura de Josep Maria Subiracs, escultor, que ens va deixar ahir.
Ràdio Estel.
Cada dimecres, al primer cafè, a les 9 i 10 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Amb l'experiència del doctor Miquel Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros, els dimecres a les 9 i 10 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. Repetició els dijous a les 6 de la tarda.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
¿Estás en el paro? ¿Has agotado la prestación social o estás a punto de hacerlo? En Cáritas hemos creado Feina amb Cor, un servicio de acompañamiento en la búsqueda de trabajo. Llama al 93 114 90 47 o entra en www.caritasbcn.org. Feina amb Cor, el programa de inserción laboral de Cáritas Diocesana de Barcelona.
¿Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
La passió d'Esparreguera.
Deixeu que el dolç batec pugui escoltar del vostre cor dolcíssim.
Un espectacle popular de magnituds èpiques, únic a Europa.
El meu cor us anuncia que abans de ser traïdor, tots morirem.
5 hores de teatre.
M'arrenquen del cor una vida.
300 actors.
Teniu el cor podrit per l'ambició.
Orquestra i cor en directe.
El cor del vostre mestre està sagnant.
Un auditori per a 1.700 espectadors.
Infiblen el meu cor milers de radis.
I l'emoció d'una història universal.
M'ho diu el cor, Jesús ha triomfat sobre la mort.
Cada diumenge des del 9 de març fins al 4 de maig i els dissabtes 29 de març i 26 d'abril i divendres sant. Venda d'entrades les 24 hores del dia a l'entrada de Catalunya Caixa o a les taquilles del teatre trucant al telèfon 93 777 1587. Esparreguera, terra de passions.
Avui fem el cafè amb...
Avui fem el cafè amb Josep Maria Tarragona, enginyer industrial, periodista i biògraf d'Antoni Gaudí. Ve per parlar-nos del pintor i escultor Josep Maria Subiracs, que moria ahir als 87 anys. Subiracs també va ser un gravador, un escenògraf i crític d'art. Subiracs, considerat artista polifacètic, ha destacat sobretot per la seva escultura i una de les seves grans obres va ser la decoració escultòrica de la façana de la Passió del Temple de la Sagrada Família, actual basílica. Una aportació que va fer entre els anys 1987 i 2009. Amb Josep Maria Tarragona parlem breument de Josep Maria Subiracs. Senyor Josep Maria Tarragona, bon dia.
Bon dia.
Bé, el primer que ens comentava vostè ara és que Josep Maria Subiracs no era gaudinià, però en canvi ha fet una gran obra mestra a la Sagrada Família,
sí,
encara que agradi més o menys.
Home, agradar o no agradar, això ja és el cadascú, no? I a més falta la perspectiva del temps per veure el lloc que ocuparà Subiracs en la història de l'art, no? Però és el primer intent que es fa de, després de Gaudí, fer una cosa no gaudiniana, inclús antigaudiniana, dins de la Sagrada Família, no? Un intent enorme perquè s'agafa tota la façana de la Passió, que és una obra de Gaudí que està perfectament dibuixada i descrita per Gaudí, i canviar tota l'esculturació per un estil diferent i per unes imatges diferents que tenen un simbolisme i un significat diferent.
I per què creu que es canvia això? Per donar una... Una obertura a la modernitat, en l'art...
Això compleix la profecia mateix que va fer Gaudí, que deia que la vida del temple dependrà de les generacions que se'l van transmetent, no? I en cada generació s'ha d'encarnar i s'ha de viure i farà la seva aportació. És clar, llavors, l'aportació de la nostra generació, doncs, és una aportació que no és religiosa, no? És una relació, és una generació potser, diguéssim, que és hedonista, no? Que és atea, que és relativista.
Però, en canvi, pot representar figures religioses, com ha fet Subirachs.
Sí, sí, el que passa és que no les representa com a religioses, no? Si, per exemple, en la Santa Cena no hi ha viandes ni hi ha calça, no? O sigui que és una reunió d'amics que parlen de la tradició, però no hi ha ni la institució de l'Eucaristia ni la institució del sacerdoci. Uh-huh. No? Amb la qual cosa s'ha eliminat de la escena religiosa els sacraments. No?
La part de misteri o de gràcia.
Sí,
de...
exactament. Sí.
Una altra qüestió sobre la persona de Subirachs, com el definiria, senyor Tarragona?
Bueno, mira, tenia uns trets semblants als de Gaudí. O sigui, en aquest sentit, ell era una persona d'un origen social, pues, modest, que no va rebutjar, sinó que quan era gran, igual que Gaudí, el trobaves pel carrer i anava vestit normalment i no tenia cap impostura d'artista, sinó que la persona més amable, més planera i més normal del món, això per començar. I segon, també una persona, igual que Gaudí en això, molt treballadora. O sigui, ha fet una obra que es pot dir d'immensa per un escultor, no? Per un escultor, i com has dit abans, gravador, pintor, dibuixant. Jo ressaltaria el paper de Subirachs com a dibuixant, no? És un artista polifacètic, molt treballador, que ha fet molta obra. I també amb una gran ambició sobre la ciutat de Barcelona, igual que Gaudí. Uh-huh. Que Gaudí va voler, quan va arribar, a convertir Barcelona en la ciutat de Gaudí, i d'alguna manera Subirachs també ho ha volgut, convertir Barcelona en la ciutat de Gaudí, perquè vas passejant per Barcelona.